Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
El programa del Barça, El Penalti, en directe a la sala Game Boy Quirolbet Sant Boi el divendres 13 d'abril a partir de les 7 de la tarda. Primera consumició gratuïta i regalem bons de benvinguda amb premis segur de mínim 2 euros. Si ets del Barça, no et perdis El Penalti el divendres 13 d'abril en directe a Sant Boi, al carrer Riera Vermella 29, al costat del centre comercial El Campo. Prohibida l'entrada a menors de 18 anys. Vine a la sala Game Boy Quirolbet i gaudeix del Barça. Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del desè aniversari de la mort del Bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'iVoox. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler.
Bona nit. Pinten malament les coses a Badalona. I és que el Divina Seguro Joventut, una entitat històrica del bàsquet català i espanyol, aquesta temporada està patint les conseqüències d'una mala planificació esportiva, institucional, econòmica i també social. Ahir es va certificar una nova derrota, que de fet era previsible, davant el líder de la Lliga Endesa, el Real Madrid, per 87-70 a l'Wizzing Center. La penya, que d'aquesta manera continua com a última classificada a la Lliga CB, i cada cop se li fa més difícil i li serà més complicat mantenir la categoria. Amb 6 partits guanyats i 21 de perduts, i amb 7 partits encara per disputar-se, molt bé ho hauria de fer el club badaloní si és que vol seguir a la Lliga Endesa la temporada vinent. La propera parada, el Retabet Bilbao a l'Olímpic, en un caraucreu i en què cada partit serà una autèntica final. L'afició, jugadors, club, penyes, socis i no socis han de jugar un paper important i decisiu en aquestes 7 finals que queden per acabar la fase regular de la màxima competició estatal del bàsquet espanyol. El club verd i negre, per història, per prestigi, per trajectòria i per ser un equip puntal del bàsquet europeu, ha de seguir en primera línia basquetbolística malgrat la derrota d'ahir en terres madrilenyes.
Yo creo que veníamos con la ilusión de hacer un buen partido. Yo creo que en el primer cuarto hemos permitido demasiadas canastas fáciles de dos del Real Madrid. En el segundo cuarto yo creo que hemos empezado mucho mejor el segundo cuarto, pero tras un tiempo muerto, pues nuestros últimos 5 minutos del segundo cuarto se nos han ido. Hemos empezado a botar el balón, a dejarnos de pasar el balón. Ellos han subido su nivel físico. Y el efecto J.C. Carroll pues nos ha hecho daño. El inicio del tercer cuarto hemos vuelto a intentar entrar en el partido, pero el Madrid no nos lo ha permitido y otra vez nuestro final de tercer cuarto nos ha hecho mucho daño. Pero bueno, hemos seguido trabajando y el último cuarto yo creo que el equipo ha estado muy bien, ha intentado no bajar los brazos, intentar ir punto a punto. Cuando nos hemos puesto quedando 5 minutos a 12, pues dos errores han hecho que ellos nos han hecho un parcial de 5-0 con un triple de Jesse Carroll y ahí se nos ha ido el partido.
Carles Duran, tècnic del Joventut de Badalona, que feia aquesta valoració del partit d'ahir i de la derrota per 17 punts del seu equip i del factor Carroll, que per l'entrenador verd-i-negre va ser una de les claus del partit. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dimecres dia 11 d'abril del 2018, amb en Jordi Carretero al control tècnic i el Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia. Des d'ara fins a 2:15 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
Bàsquet al Dia, amb Baran Soler.
I per la seva banda, el tècnic del Real Madrid, Pablo Lasso, feia aquesta anàlisi de la victòria del seu equip ahir.
Felicitar al equipo por la victoria. Creo que hemos hecho un partido sólido en líneas generales. Creo que nos ha faltado un poco de chispa al principio, pero poco a poco la hemos ido encontrando con los jugadores de banquillo. La rotación nos ha ido dando esa energía necesaria para ir controlando el partido. Hemos tenido momentos muy buenos en ataque, pasándonos el balón, encontrando tiros solos. Y defensivamente sabíamos que era muy importante parar la aportación de la Provítola, que es un jugador que no solamente por la anotación, sino también por lo que genera de juego. Creo que el trabajo que han hecho ahí Taylor, Justa y Carroll, sobre todo, no les ha dejado jugar fácil. Con lo cual pienso que es una victoria merecida después de que probablemente haya sido más competida que los 17 puntos de ventaja.
I a part d'aquest partit entre el Real Madrid i la Penya, jugat ahir i tot un clàssic del bàsquet espanyol, avui també juguen els següents enfrontaments corresponents a la jornada número 27 de la Lliga Endesa. S'estan jugant des de les 8 del vespre el Retabet Bilbao-Gran Canària, el Movistar Estudiantes Tecniconte Saragossa i el Barça-Lassa Real Betis Energia Plus al Palau Blaugrana, també des de les 8 del vespre. Des de 2:15, a partir de 2:15, dos partits, el Montbus Obradoiro Unicaja de Màlaga i el San Pablo Burgos Morabanc Andorra. I a les 9 ha començat també el partit que tanca el partit d'avui dimecres, la jornada d'avui dimecres, entre el Iberostar Tenerife i el Delteco Guipúscoa. Per demà tanquen la jornada els enfrontaments entre el Camp de Múrcia i el Fuenlabrada a partir d'un quart d'avui del vespre i a 9:15, també demà, el València-Bascònia. La classificació actual de la Lliga Endesa és la següent. L'encapçala la classificació al Real Madrid, seguit del Baskonia, que és segon. Barça-Lassa, tercer. València-Bàsquet, quart. Cinquè, Unicaja de Màlaga. Sisè, Morabanc Andorra. Setè, Herbalife Gran Canària. Vuitè, Fuenlabrada. Novè, Iberostar Tenerife. Desè, Camp de Múrcia. Onzè, Movistar Estudiantes. Dotzè, Obradoiro. Tretzè, Delteco Guipúscoa. Catorzè, Tecniconte Saragossa. Quinzè, San Pablo Burgos. Setzè, Retabet Bilbao. 17è Real Betis Energia Plus i 18è IQE de la taula al Divina Seguros Joventut de Badalona. I tornem amb més bàsquet, perquè si la penya ho té difícil per seguir la temporada vinent a la Lliga Endesa, qui vol tornar-hi després d'uns quants anys és aquest equip.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Baran Soler.
Doncs el cert és que el Breogán ha estat i és el gran dominador de l'Aleport aquesta temporada, líder amb 25 victòries i només 6 derrotes. El conjunt gallec li treu dues victòries, més la Baraix a Isel Manresa, també al Prat, quan només queden 3 jornades pel final de la fase regular. És a dir, que aquest proper divendres, en cas de derrotar el Samic, equip de la part baixa, la ciutat de Lugo tornarà a ser ciutat ACB 12 temporades després. El Bàsquet al Dia ens escolta el seu president, Suso Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está, qué siente el presidente del Breogán a las puertas del retorno del equipo a la ACB?
Pues la verdad es que muchos nervios, un poco de cosquilleo y bueno, estamos ahí preparando el final de temporada. No queremos, sabemos que estamos muy cerquita, queda un partido, pero queremos ser muy respetuosos con el rival, con Sandic, y no nos gustaría hablar de celebraciones hasta que esta se ocurra, ¿no? Pero lógicamente estamos tan cerca a una victoria en 3 partidos que es inevitable que tanto el Consejo de Administración como la ciudad estemos anhelantes y esperando que llegue pronto el viernes.
Es que está tan cerca que se hace difícil no pensar en algo que no sea un ascenso, ¿no?
No, sí, realmente es así, ¿no? Pasa que primero, Brogan, somos un club histórico y creo que un club señor, ¿no? Y entonces debemos tener mucho respeto por los 3 rivales que nos quedan, empezando con este viernes con Samic, siguiendo con Coruña y siguiendo con Oviedo en casa, ¿no? Sí. Lo que está claro que es de tontos negarlo, que estamos muy, 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 muy cerca, ¿no? Incluso perdiendo los 3 partidos podría ser que ascendiéramos igual, ¿no? Hay un duelo en la penúltima jornada entre Prat y Manresa, por los cuales uno de ellos ya quedaría fuera y que, bueno, ante otra previsible derrota de uno de ellos, pues podría ser, ¿no? Pero no pensamos en eso, solo pensamos en intentar cerrar estos 3 más ball en este viernes, y con esa ilusión estamos preparando pues la semana, ¿no? Intentando que el equipo se abstraiga de todo lo que hay alrededor, pero la ciudad es lo que es, la ciudad lleva esperando 12 años esto, una ciudad que vive el baloncesto de una forma muy, muy, muy especial, y que, bueno, es inevitable que estemos todos muy ilusionados.
Es que son muchos años, un histórico del baloncesto ACB como es Breogán, pues eso, ¿no? Muchos años esperando que llegue ese día, ¿no? Que puede llegar este viernes.
Sí, sí, muchos años, muchas decepciones, ha habido 2 o 3 posibilidades en estos 12 años de haber alcanzado el sueño, ¿no? Empezando por la Final Four en Cáceres hace 10 años, o hace apenas 2 o 3 en Orense en un 5º partido. Bueno, llega este momento y la verdad es que la demanda de entradas, la expectación que hay, está siendo tremenda y creemos que, bueno, primero que este viernes haya un espectáculo deportivo y que luego, pues bueno, que sea un espectáculo también para la afición y un partido en el que quede el recuerdo de para los anales de los broganistas.
Está claro que Samic se juega mucho, se juega la permanencia, pero este viernes más se juega Brogan, ¿eh?
Sí, no, está claro. Lo de Samic es un equipo que en este momento está luchando por salir del descenso, ¿no? Pero nosotros solo pensamos, te repito, en esa victoria, ¿no? No podemos, como no puede ser de otra forma, pues debemos respetar al rival y sí, esperar que sea así, pero la lógica dice que jugamos primero contra uno de los últimos clasificados, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a esperar, vamos a ser prudentes y esperar que el viernes a eso de las 11 de la noche, pues bueno, las días destalle y que seamos de nuevo equipo CB.
Quedan 3 jornadas, está claro que Icele Manresa, Prat han dado muchísima guerra, pero el gran dominador ha sido Brogan, ¿eh?
Sí, sobre todo la primera vuelta y la primera mitad de la segunda vuelta, ¿no? Luego hubo ahí un par de partidos que con un par de derrotas en Palencia en casa, que bueno, podría ser considerado normal, Manresa en Manresa, lógicamente. Pero bueno, tuvimos ese pequeño tropiezo con Palma, que parecía abrir una expectativa, bueno, que el final de temporada fuera un poquito más apretado, pero esta última jornada pues ha sido un poquito pues de locos, todas las hadas y todos los fortunios nos han venido, primero venciendo nosotros en Logroño y luego pues cayendo tanto Prat como Manresa con sus respectivos partidos. Y eso ha desencadenado, pues bueno, pues estas circunstancias en la cual tenemos eso, el primer más ball de los 3 que nos quedan este viernes en casa.
Un Pazo que estará lleno, como usted explicaba, y que la afición estará como loca, ¿no?
Sí, no, ya te digo, yo te puedo decir que ahora mismo, después de abrir la venta de entradas hace apenas 2 días, ya van 1.000 entradas vendidas, una recogida muy buena, y si a eso le sumamos los 3.000 socios que tenemos, vamos a llenar el pabellón, ¿no? Vamos a llenar el Pazo y llenarlo, pues, pero de verdad, o sea, llenarlo con socios y con gente que está comprando la entrada y con gente que está deseando aplaudir a su equipo y decir que el año que viene estaremos con los grandes.
Uh-huh. ¿Usted es de los presidentes que sufre mucho en los palcos o no?
Sí, yo soy muy atípico. Yo soy muy atípico. Yo soy primero un aficionado más del Breogán desde hace mucho tiempo. Y luego yo, por circunstancias, soy un presidente de otro club de cantera, como es el Estudiantes de Lugo, que por circunstancias me han llevado a hace dos años a coger al gente del primer club de la ciudad, ¿no? Soy un funcionario y, bueno, lo vivo, intento vivirlo apasionadamente, pero bueno, en el palco intento lógicamente controlarme, pero sí que soy un aficionado más y de los que llevamos mucho, mucho tiempo sufriendo y esperando ahí, por lo tanto... Sí, que me va a tocar tener la emoción, seguro.
El viernes no sé si se va a poder controlar o no en el palco.
Supongo que sí, pero me temo el final. Al final soy un poco sentimental de más y me va a ser duro controlarme, seguro. Pero bueno, otras veces me ha tocado llorar de tristeza y espero que esta vez me toque llorar un poco de alegría.
Y también imagino, presidente, que Breogán no tendrá problemas para materializar luego ese hipotético ascenso a la CB, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver, esto es como todo, ¿no? Como tú has dicho antes, la marcha que lleva el equipo nos ha hecho trabajar al Consejo de Administración ya desde hace dos meses más o menos, intentando cubrir todos los posibles aspectos que pudieran cerrar el paso al ascenso a la CB. Y bueno, todo lo que se ha trabajado y todo lo que se ha hablado, esperemos se pueda concretar y firmar y cerrar pues en el próximo mes y pico, y que seamos capaces de presentar la documentación para que la CB nos admita en su liga, ¿no? No tengo casi dudas de que lo vamos a conseguir, que si se alcanza el éxito deportivo, también alcanzaremos el éxito en los despachos para ascender. Pero lógicamente eso es un trabajo que nos queda concretar y cerrar al Consejo de Administración pues en el próximo mes y medio.
Bueno, pues quedan tres partidos solo para finalizar la fase regular en la Leporo y Breogán, que está a una sola victoria del ascenso directo y que le harán la competencia a Obradoiro, ¿eh? Habrá dos equipos en Galicia.
Sí,
si todo va bien.
Un derbi gallego, llevaba muchos años sin haberlo. Hay una no sé la palabra, hay que decir competencia sana entre los dos equipos, y lógicamente es bueno para Galicia, es bueno para el deporte en general, y que haya una competición, dos equipos que de una forma sana y amigable pues bueno, pues luchen por los mismos fines dentro de una misma comunidad autónoma, pues está fantástico, ¿no? Santiago y Breogán pues intentarán poner el baloncesto gallego lo mejor que puedan en ACB, igual que lo hemos intentado con los otros equipos del Ezorro este año, tanto con Coruña como con Orense, ¿no? La simpatía, el buen quedar que tenemos entre los equipos gallegos es fantástico, pero que qué duda cabe que el año que viene la afición de Lugo está esperando el derbi con Obradoiro con muchas ganas.
Veremos qué pasa. Suso Lázaro, presidente del Breogán, muchísimas gracias por pasarse y atender la llamada del básquet al día. Un abrazo.
Nada, a vosotros por acordaros de nosotros, y mucha suerte también a los equipos de allí, tanto a Manresa como a Prat. Y bueno, pues a ver si tenemos suerte y el año que viene con uno de los dos estamos arriba.
A ver qué pasa. Un abrazo, presidente.
A vosotros, muchas gracias.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
I com tots els dimecres, arriba el moment de fer un cop d'ull a tot allò que passa en el món de la NBA, amb el nostre especialista, l'Adrià González. Hola, Adrià, bona nit.
Què tal, bona nit.
Adrià, aquesta matinada, duel entre els Denver Nuggets i els Wolves, un autèntic partidàs en el darrer pas per accedir als play-offs, eh?
Doncs sí, darrere pas als play-offs, darrere pas a aquesta classificació que ja només queden dos equips per disputar, i és que Denver Nuggets i Timberwolves, finalment, ni que estigués fet a propòsit, però es disputaran la darrera plaça aquesta matinada, en la jornada de clausura, la jornada final de l'NBA, amb 12 partits, i bé, com a més destacat, doncs, aquest que comentem, no? Un duel a vida o mort, un duel per la classificació de play-offs, entre dos equips, doncs, que ara mateix estan igualats en quant a victòries i derrotes, i amb tendències molt diferents, no? Tenim uns Wolves que sí que és cert, doncs, que han recuperat a Jimmy Butler després de prop d'un mes lesionat, i uns Denver Nuggets que estan en bona ratxa positiva, estan, doncs, amb els ànims de remuntar, i recordem, doncs, que no han estat a playoffs en gran part de la temporada. De fet, doncs, els últims mesos no han arribat, han estat pujant poc a poc, plaça a plaça, però fins ara mateix no tenien aquesta opció real d'entrar-hi. I bé, és un duel on jo crec que els Wolves, si perden, hauran, doncs, confirmat un gran fracàs de temporada, perquè recordem que, malgrat la lesió de Jimmy Butler, parlem d'un equip, doncs, que estava tercer, quart de l'Oest, estava, doncs, amb una suficiència, no?, dins d'aquesta classificació de l'Oest. I els Nuggets, doncs, que mai han estat pràcticament en la lluita fins a aquest tram final, doncs, que han anat creixent i no tenen res a perdre. Al final, la temporada, doncs, no l'han passat dins el playoff. Òbviament, per ell seria un premi d'esforç, però no es pot ni considerar la diferència, no?, amb els Wolves, que recordem, doncs, insisteixo, per mi seria, doncs, molt significatiu que després d'invertir molt en aquest projecte, de portar Jimmy Butler, de portar Jeff Teague, de, bueno, fer aquesta passa endavant en una franquícia, doncs, que fins ara sempre havia deixat molt decebut a l'aficionat. Era la temporada de remuntar, era la temporada d'estar a playoffs i de no només estar, doncs, a ser competitiu i començar a aspirar per grans coses. De no arribar a aquesta confirmació als playoffs, s'hauria de replantejar una mica l'estructura de la franquícia, segurament, doncs, veure si Tom Thibodeau té sentit encara com a general manager i entrenador, i bé, veure quin rumb tomba l'antiga franquícia d'Eric Rubio, que ara mateix, doncs, deu estar-se mirant amb una cara curiosa com el seu ex-equip podria acabar fora dels playoffs una temporada que està destinada a tot el contrari.
Veurem quin dels dos equips es classifica per jugar als playoffs. Qui s'ha de destacar també són els Utah Jazz, no, Adrià? Perquè han guanyat a Warriors i de pallissa.
Sí, i aquests Jazz, doncs, continuen guanyant, continuen fent una temporada, doncs, sorprenent, no? Semblava que, com diem sempre, semblava que no seria la temporada dels Jazz, seria una temporada més d'Eric Rubio, doncs, fora dels playoffs. Estan als playoffs, segueixen guanyant i estan a punt d'acabar una temporada, doncs, aconseguint fites com aquesta matinada, no? Que, tot i ser uns Warriors amb moltes baixes, han guanyat de 40 els vigents campions. I bé, amb descans per la majoria de titulars, que han jugat només, doncs, 20-25 minuts, un èxit més dels Jazz, tercers de l'Oest, estan a una victòria d'assegurar factor pista i de confirmar aquesta tercera plaça, doncs, que seria brutal, no? Seria, doncs, quedar només darrere de dos equips que aspiren a anell, com són Houston Rockets i els mateixos Warriors. Seria, doncs, corroborar que les temporades duren molt, són molt llargues i un no es pot refiar d'un equip, doncs, que al final ho ha fet molt bé, però ningú s'esperava que arribés fins aquí, doncs, quan estàvem a l'estiu de l'any passat.
Parlem ara, Adrià, del rookie de l'any, perquè la disputa està entre Ben Simmons i Donovan Mitchell. Duel entre aquests dos jugadors.
Sí, si seguim parlant de duels, doncs el més interessant que queda segurament també és no un duel entre franquícies, sinó un duel entre dos jugadors de primer any, com són Donovan Mitchell i Ben Simmons, que ara mateix, doncs, des de fa mesos que ja veiem com els clars candidats a ser el millor rookie de l'any, i bé, tot i que Ben Simmons té una lleugera avantatge perquè ha fet, doncs, una temporada molt més completa que Donovan Mitchell, però aquest, doncs, també s'ha mostrat molt eficient en la fred anotadora, ha batut aquesta matinada el rècord de triples en un any per un rookie, ha liderat a uns Jazz, doncs, que, com ja hem dit abans, no eren candidats a fer la temporada que han fet, i si han arribat fins aquí, doncs, en part és gràcies a un jugador de primer any que ningú esperava, no?, que rendís així. I bé, el cert és que fins i tot m'atreveria a dir que el premi compartit, doncs, seria una bona recompensa, no?, per tots dos, però coneixent l'NBA, doncs, creiem que tirarà de lògica, tirarà, doncs, a la solució fàcil. Ben Simmons ha fet una temporada espectacular, encara que fos escollit un any abans del draft. Jo penso que el que ha fet aquest jove és admirable, no? I a més són números molt difícils de veure en un rookie. Donovan Mitchell ha estat espectacular, però s'ha trobat, doncs, amb un jugador que segurament vagi a camí de ser llegenda. Per tant, veurem què es decideix finalment, però sens dubte, més enllà del tema esportiu, és un duel que ja està, doncs, començant a produir piques entre els dos jugadors fora del parquet. Veurem com acaba, però de moment, doncs, reconeixer la gran temporada que han deixat aquests dos joves.
I qui bat rècords i sempre està allà és San Antonio Spurs, perquè, atenció, per 21a temporada seguida s'han classificat pels play-offs de la NBA. Realment impressionant.
Sí, també doncs confirmar la classificació dels Sant Antonio Spurs pels play-offs, una classificació doncs amb més dificultats de l'esperat, segurament doncs amb motiu del que hem comentat durant les darreres setmanes, aquestes baixes de jugadors importants, lesions, doncs que al final un equip d'una mitjana d'edat alta doncs han afectat. Una temporada difícil per la lesió de Kawhi Leonard, però al final per 21è any seguit doncs ja hi són, els Spurs ja són a play-offs, i bé, ara només que falta a falta d'una jornada que doncs només veure quina posició agafen. I bé, per mi de cara als play-offs són un equip tapat, no? Perquè per això que dèiem, les lesions, el rendiment doncs per sota del que altres temporades han estat, poden semblar un equip no dèbil, però sí menys agressiu que altres anys. Mai cal refiar-se dels Spurs a play-off. A Greg Popovich, jo penso que segueixen sent un equip molt expert en partits d'aquesta mena, doncs penso que es creixeran. I bé, segurament no els veurem aspirar a l'anell, però juguin contra que juguin a primera ronda seran un mal de cap. I vaja, esperem doncs que Pau Gasol i els seus companys acabin la temporada, l'últim partit que falta, en bona forma. I bé, ja doncs desitgem veure què fan aquests Spurs diferents a uns play-offs que s'aventuren molt, molt emocionants.
I Adrià, ja per acabar, parlem d'una història curiosa de Los Angeles Lakers, com és el nom d'Andre Ingram, que amb 32 anys jugarà amb els Lakers després de 10 temporades intentant-ho a la J-League.
Sí, acabem segurament amb una de les històries de la setmana, una de les històries de la temporada, podríem dir, per com ha esdevingut, i és que Los Angeles Lakers doncs va publicar ahir un vídeo en el que narrava, explicava la història de com havien firmat Andre Ingram, un veterà de 32 anys de la G-League, de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, que portava 10 anys jugant en aquesta competició. Doncs recordem que obre les portes de l'NBA, que és per jugadors principiants, veterans, de totes classes, que volen fer-se doncs un lloc a l'NBA a través d'alguns equips filials de la Lliga d'Estats Units. Andre Ingram doncs ho portava intentant durant 10 anys, i bé, els Lakers han reconegut aquesta bona tasca, aquesta feina constant, i li han obert les portes a jugar els darrers dos partits de la temporada amb els Lakers. Aquesta matinada ha debutat, 19 punts, 6 de 8 en tirs de camp, i òbviament doncs tota l'atenció d'un públic que, malgrat la derrota contra els Houston Rockets, ha viscut i s'ha integrat, no?, en aquesta anècdota. Una més que ens deixen l'NBA, i bé, molt maco veure com un jugador com Andre Ingram, 32 anys, recordem, doncs és capaç, no?, de complir el seu somni. Finalment seran només dos partits, però segurament els acordi per sempre.
Molt bé, Adrià, reconeixement a Andre Ingram, jugador de la NBA, i que finalment qui la segueix l'aconsegueix, com es diu en la dita popular. Adrià González, moltes gràcies, i parlem de més NBA el dimecres que ve. Bona nit.
Fins dimecres que ve. Bona nit. Bona abraçada.
I abans d'acabar, els jugadors de la selecció d'Eslovènia en una carta oberta han demanat més diners. I és que en aquest escrit li han demanat al primer ministre del país una millora econòmica per l'or guanyat a l'Eurobàsquet l'any passat, l'any 2017. Els jugadors eslovens van obtenir per guanyar aquest títol un total de 67.000 euros, una xifra sensiblement inferior a la d'altres seleccions nacionals. El tecnicón de Saragossa ha fitxat el pivot Xavi Rey fins a final de temporada. El jugador 2,10 metres d'alçada i amb 30 anys d'edat ve de l'equip turc de l'Ankara i jugarà amb els aragonesos fins a final de temporada. Xavi Rey, un jugador format a les categories inferiors del Barça, té una dilatada experiència a la Lliga Endesa. I l'equip del Baskonia ha anunciat que Kirolbet serà el nou patrocinador principal del club del País Basc. D'aquesta manera, la denominació de l'equip passarà a dir-se, tant a la Lliga Endesa com a l'Euroliga, la de Kirolbet Baskonia. El Retavet Bilbao Basket presentarà un recurs imposat pel jutge únic de la competició degut a una suposada i incorrecta utilització de la megafonia al seu pavelló. El club bilbaí presentarà un recurs al comitè d'apel·lació, ja que considera la sanció econòmica injusta i molt desproporcionada. I el tècnic del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, ha sigut designat per l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet com a millor entrenador del mes de març de la Lliga Endesa, després de sumar 4 victòries i 0 derrotes. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero per estar al control tècnic i al Xavi Pagant a la producció, i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, que serà dijous, amb més bàsquet al dia. Bona nit.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.